L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de qui us parla i acompanya, Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Avui dilluns 17 de febrer de 2014, encetant informativament parlant aquesta nova setmana. Com sempre, cada dia arribats en este punt horari, si esteu sintonitzant qualsevol de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a EMUTE, és temps d'actualitat, és un temps que cada dia obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps que avui encetarem parlant de qüestions relacionades amb les infraestructures viàries al nostre territori. L'alcalde d'Amposta s'ha pronunciat sobre les diferents vies en les quals estos dies s'hi actua, tant d'una banda la carretera que uneix Amposta amb els eucaliptus, com aquesta actuació, les obres de millora del pont de la Nacional 340, que estos dies es porten a cap a l'alçada de la capital del Montsià. El govern de l'Ajuntament d'Alcanar vol sancionar les entitats financeres i altres grans empreses que tinguin immobles desocupats al municipi. I avui tractarem també qüestions relacionades amb l'ensenyament. Ho farem per un doble motiu. Primerament, per destacar que aquesta setmana 1.600 alumnes de les Terres de l'Ebre participaran en les proves d'avaluació de quart d'ESO. D'altra banda, i encara tractant qüestions i temes relacionats amb l'ensenyament, també direm que l'IES, les Planes de Santa Bàrbara, disposa d'una aula d'excel·lència per als alumnes més brillants del centre. El Departament d'Agricultura un any més realitza les tasques de crema controlada al Parc Natural del Delta. A partir de dissabte que ve, 22 de febrer, el Centre d'Interpretació del Camp d'Aviació de la Sénia s'incorporarà als actius que formen part del programa Sinergies Culturals. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també la crònica de successos, entre d'altres fent-nos ressò de la detenció d'un menor de les Terres de l'Ebre per 11 delictes de corrupció de menors i pornografia. Per últim, com tots els dilluns, repassarem la jornada futbolística dels equips del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat anant cap a Amposta. L'alcalde de la capital del Montsià s'ha pronunciat sobre les diferents infraestructures viàries per millorar les comunicacions al Delta de l'Ebre, tant la carretera que uneix Amposta amb els eucaliptus com l'anella viària del Delta. Tanmateix, cal destacar també, parlant d'infraestructures, que avui comencen les obres de millora del pont de la Nacional 340 a l'alçada del municipi ampostí. Des d'Amposta Ràdio ens ho explica Manel Ramon.
Doncs així és, parlem d'infraestructures viàries perquè l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha avançat que la Diputació de Tarragona té ja pràcticament enllestit el projecte que ha d'unir la carretera des Montells fins a la platja d'Eucaliptus d'accés en aquesta platja ampostina des de la capital del Montsià. D'altra banda, també ha parlat que la Generalitat té avançat ja el projecte de l'anell viari del Delta de l'Ebre, procedent des de la Ràpita i fins al Poble Nou. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta.
En tot cas, el que parlava el president de la Diputació fa referència a la carretera que arriba fins a la revisió dels eucaliptus, en la que hi ha consignació pressupostària per aquest any i, per tant, la idea, tan bon punt, acabéssim una sèrie de tràmits administratius urbanístics, puguem començar l'adjudicació i començar aquest any les obres. En el que feia referència a l'altra carretera, que és la de Sant Carles de la Ràpita, Poble Nou del Delta, forma part del que coneixem com a anella viària del Delta, que justament aquesta setmana el Parlament de Catalunya s'ha aprovat una moció en el sentit de prioritzar l'execució d'aquesta primera fase, perquè estem parlant d'una carretera que suporta una densitat de trànsit a l'estiu molt i molt important. Però és que a la vegada també ens han fet arribar des de la Diputació al Pla Director de Carreteres, en la que, i això és un tema que s'ha de comentar amb els tècnics i lògicament també amb el president de la Diputació, la possibilitat de que hi hagi uns canvis de carreteres que no tenen d'àmbit de Diputació, que la Diputació assumís que part d'aquestes carreteres. De totes maneres, això és un tema que se tindria que discutir. En aquests moments, qui té la competència per desenvolupar la nova viària del Delta és el govern de la Generalitat.
Doncs també, encara parlant d'infraestructures viàries, i també que han començat les obres de millora del pont de la Nacional 340 al seu pas per Amposta, unes obres que tenen un termini d'execució de 3 mesos i en la que s'invertiran 1,9 milions d'euros. L'alcalde d'Amposta diu que són unes obres importants, però que caldria també especialment millorar els accessos de la 340 a la capital del Montsià, Amposta, així ho deia.
Millorar els accessos al pont de la 340, tant en el carril d'acceleració com de desacceleració, i aquest sí que és un tema que estem reivindicant permanentment, perquè quasi bé és molt més important els accessos que no pas aquesta obra que fa en aquest moment de reforçament del pont.
Aquestes obres comencen avui dilluns i, entre altres, es dotarà el pont d'una mitjana més adequada a les característiques de la via. També s'adequaran els sistemes de contenció de la infraestructura per tal d'augmentar la seguretat tant dels vehicles que hi circulen com dels vianants que es desplacen pels vorals externs.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de l'Ajuntament d'Alcanar. Ho fem per destacar que el proper ple ordinari a celebrar a l'Ajuntament Canareu, el grup municipal d'Esquerra Republicana, a l'equip de govern, presentarà una moció de la plataforma d'afectats per les hipoteques de les Terres de l'Ebre, una moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses, amb l'objectiu de resoldre la situació de les persones que s'han quedat sense vivenda per tal que puguen accedir als habitatges desocupats que es troben ara en mans dels bancs. Així ho explicava el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí, destacant que l'origen de la moció ve de la plataforma d'afectats per la hipoteca a les Terres de l'Ebre, una moció que, d'altra banda, s'ha de remarcar també, ja s'ha aprovat en molts dels ajuntaments del nostre territori. L'escoltem.
Sí, sí, de fet, és la seva moció, no? Ja sabeu que tothom ho sap, no? El drama que representa per a moltes famílies no poder fer front a la hipoteca, perquè estan sobreendeutades, perquè han perdut el seu lloc de treball, i els bancs moltes vegades se mostren insensibles i el que fan és aquesta gent desnudar-la, no? Llançar-la directament al carrer, no? Estem parlant de que gairebé en els últims anys s'han arribat a, per exemple, en l'any del 2007-2013 se van fer gairebé 100.000 execucions hipotecàries, vol dir 100.000 famílies que han perdut casa seua, no? I en molts casos inclús s'han quedat de casa i continuen pagant els deutes. Amb tot això, que ha passat? També que moltes cases, molts habitatges han quedat en mans de bancs i de grans empreses, no? De bancs, de mobiliàries, de gent, i que no estan donant-li la funció que tenen, no? L'habitatge és un dret constitucional, és un dret que té la gent, i aquesta gent el que està fent amb aquestes propietats és fer-les com un negoci, no? Mirar d'especular, el que volem fer és, i seguint aquesta filosofia de la plataforma feta per la hipoteca, que va presentar el model de moció, doncs és portar l'Ajuntament per a què? Per a que se faci això, no? Aquells bancs que tinguin habitatges i estiguin sempre buits, no? Bancs i les empreses, no afectar els particulars, no? Però aquells bancs que tenen blocs de pisos i que potser no es posen en lloguer, o bé es posen en lloguers abusius, doncs amb aquestes sancions, quan estaran desocupats permanentment, aconseguirem que aquest parc immobiliari, aquests habitatges sense gent i la gent sense cases, doncs puguem accedir a aquests pisos. No?
Tal i com el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar reconeixia, la moció destaca que Catalunya és la comunitat autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments dins l'estat espanyol, i exposa que la manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica dels desnonaments contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres. Després, la moció explica que la llei del dret a l'habitatge de Catalunya estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Tanmateix, el text de la moció diu que la situació d'emergència en què es troba gran part de la població s'està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu inútil.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions relacionades amb l'ensenyament. Un total de 1.601 alumnes del nostre territori, les Terres de l'Ebre, participaran aquesta setmana en les proves d'avaluació de quart d'ESO. Serà concretament dimecres dia 19 i dijous 20 de febrer. 24 centres educatius de les quatre comarques ebrenques realitzaran aquestes proves d'avaluació del quart curs de l'ensenyament secundari. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Els alumnes de quart de secundària de tot Catalunya realitzaran els propers dies 19 i 20 de febrer les proves d'avaluació de quart d'ESO. En concret, a les Terres de l'Ebre seran 1.601 alumnes de 63 grups, dels quals 1.380 de 54 grups pertany a centres públics i 221 d'altres, 9 grups, són de centres concertats. Les proves són aplicades i corregides pel professorat extern a cadascun dels centres i en total seran 66 els professors aplicadors participants en la convocatòria, més els 28 professors correctors. Per comarques, la distribució és la següent: Baix Ebre, 29 grups amb 775 alumnes que es presenten, amb 32 aplicadors i 12 correctors. Al Montsià són 24 els grups amb 570 alumnes, 24 aplicadors i 12 correctors. A la Ribera d'Ebre, 6 són els grups amb 165 alumnes, 6 aplicadors i 2 correctors. I finalment, a la Terra Alta, 4 grups amb un total de 91 alumnes amb 4 aplicadors i 2 correctors. La prova avalua les competències i coneixements bàsics a què ha d'haver adquirit l'alumnat a final d'ESO en competències lingüístiques com el català, castellà i anglès, i també en competència matemàtica. Els resultats, tot i no tenir una incidència en l'avaluació final de l'alumne, sí que serveix per mesurar en quin grau l'alumne és capaç d'aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d'afrontar en la vida ciutadana, tant si continua estudiant com si ingressa en el món laboral. Les proves, que es faran de manera simultània a tots els centres, es programaran en 4 sessions, 2 cada matí, amb una durada de 60 minuts cadascuna. Dimecres es faran les proves de llengua catalana i matemàtiques i dijous les de llengua castellana i també les de llengua anglesa. En acabar el procés, els centres educatius rebran un informe amb la descripció dels aspectes avaluats i un gràfic amb el grau d'assoliment per a cada competència, juntament amb la puntuació mitjana de Catalunya i dels centres de la mateixa complexitat. Tanmateix, els pares i mares rebran un informe amb el resultat obtingut pel seu fill o filla abans d'acabar el curs escolar.
Gràcies, Josep. I sense moure'ns de Santa Bàrbara, continuem tractant qüestions relacionades amb l'ensenyament. En este cas, hem de parlar de l'IES, les Planes de la Població, l'institut de secundària que disposa d'una aula d'excel·lència per als alumnes més brillants del centre. L'aula pretén, sobretot, que l'alumne brillant no s'avorrisque i que al mateix temps servisque d'exemple o incentiu per a la resta. La idea és dotar de recursos als millors alumnes del centre, que sovint han de baixar el seu rendiment per poder anar al ritme, equiparar-se a la resta de la classe. Bàsicament, aquesta és la filosofia amb la qual aquest curs s'ha creat a l'Institut de Santa Bàrbara, l'aula anomenada d'excel·lència. D'ella ens en parla en aquesta segona crònica d'avui, des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Marta Tena, que és la coordinadora pedagògica del centre, explicava que l'aula de l'excel·lència pretén incentivar els alumnes més brillants, ja que habitualment es dediquen més recursos als que van més lents en el seu aprenentatge. Per això es va creure convenient crear aquesta aula especial, amb la que mitjançant una sèrie d'activitats especials com treballs d'ampliació i d'investigació, elaboració de vídeos o anàlisis d'obres literàries, etc., els alumnes de tercer i quart poden avançar en l'adquisició de coneixements especials que acabaran millorant encara més les seves notes. Cal destacar que per poder accedir a aquest curs, els alumnes han de tenir ja un mínim d'excel·lents i una mitja de notable. L'escoltem.
En este curs tenen accés a aquells alumnes que compleixen uns requisits. Per exemple, han de tindre un mínim d'excel·lents, no han de suspendre res, han de tindre una mitjana de notables. I llavors aquí tenen de totes les assignatures una oferta d'activitats, a veure, una miqueta pues, a treballs d'ampliació, activitats d'investigació, fer, per exemple, també participar en concursos, elaborar vídeos, sempre coses que, diguem-hi, que a la CENO et permet fer perquè la majoria d'alumnat no serien capaços de fer, o analitzar una obra literària en més profunditat i en una complicació una mica més elevada que els altres no poden. O sigui, una miqueta depenent de cada assignatura.
Tena deia que per acabar d'incentivar l'esforç extra d'aquests alumnes es vol demanar l'implicació dels ajuntaments, que per aquests alumnes tinguin algun tipus de reconeixement, mentre que des del centre se'ls farà una orla especial a finals de curs i s'intentarà organitzar una sortida que permeti aprofundir en alguna de les matèries tractades. L'aula pretén, sobretot, que l'alumne brillant no s'avorreixi i que al mateix temps serveixi d'exemple i incentiu per la resta, deia la professora.
Una miqueta també perquè, diguem-hi, per aquell alumne que a vegades s'avorrix una mica, no? Perquè ja ho té tot molt assumit, no? Pues que tindre algo que l'aspire a això, a buscar l'excel·lència, a buscar ser millor, i després aquells alumnes que de moment encara no arriben, perquè diuen, bueno, jo encara no arribo a tindre estos excel·lents o estos notables, a veure si esforçant-me una mica, al proper trimestre sí que puc entrar, perquè això és revisable. Si un no d'estos que treballava tant deixa de fer-ho, pues lo traurem, i aquell que de moment no arribava, pues a l'altre trimestre se pot esforçar i arribar a aconseguir.
Aquest complement educatiu es du a terme a través d'una plataforma a internet i actualment l'estan realitzant un total de 15 alumnes de tercer i de quart amb la intenció d'anar-ho ampliant a la resta del centre paulatinament. Tena també ens deia que la voluntat de l'Institut Planer és la de presentar-ho a la comunitat educativa com una bona pràctica docent a la resta de centres.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
El recorregut informatiu d'este dilluns ens porta avui també a parlar de qüestions mediambientals. El Departament d'Agricultura realitza novament i un any més cremes controlades al Parc Natural del Delta de l'Ebre. I així ens ho explica la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Anualment, durant el mes de febrer, el Parc Natural del Delta de l'Ebre realitza abans de l'època de nidificació una sèrie de cremes controlades de senillars tant als terrenys públics com privats. En aquesta època de l'any, la vegetació reuneix les condicions òptimes per a realitzar aquesta operació i no afecta el període reproductiu de les aus. El foc té un efecte positiu sobre el senillar perquè elimina restes vegetals mortes i el nou senill surt a la primavera amb més vigor, tal com destaca el tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Fermín Morales.
Durant els mesos de febrer sempre aprofitem que comença la bona hora i uns dies que fa bastant bona hora i una mica de vent per a realitzar les cremes sempre controlades. En principi és la matèria vegetal que ha mort durant l'hivern i que és una acumulació de matèria orgànica, i en ambients humits com el Parc Natural del Delta de l'Ebre això només provoca problemes d'anòxia, de podrició d'aquesta matèria, i la crema és un factor oxidant i eliminem aquesta matèria orgànica. I a part, aquesta brossa, si es queda sobre el terreno, també és un impediment perquè la fauna pugui fer les seues funcions vitals de reproducció i alimentació. O sigui que és una neteja en general.
Enguany s'han definit 7 unitats d'actuació que inclouen 87,8 hectàrees. Les feines les executa el personal del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, GEPIF, i del Cos d'Agents Rurals, amb la direcció i coordinació del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals i els tècnics del Parc Natural.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de qüestions de l'àmbit de la cultura. Perquè a partir del proper dissabte, dia 22 de febrer, el Centre d'Interpretació del Camp d'Aviació de la Sénia s'incorporarà als actius que formen part del programa Sinergies Culturals. El juliol del 2012 es posava en marxa, recordem, des del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el programa Sinergies Culturals, un programa adreçat a la promoció cultural i turística del territori. L'objectiu del mateix era, i és, és el de promoure l'intercanvi de visitants entre diferents museus i centres d'interpretació i el Consorci, el Comebe, mitjançant descomptes del 50% en el preu de les entrades. Fins ara, tots els visitants dels centres d'interpretació que gestiona el Comebe podien gaudir d'aquest descompte en l'accés al celler cooperatiu del Pinell de Brai, al centre d'interpretació de la Mel d'Arnes, a l'exposició La Trinxera de Corbera d'Ebre, a l'Ecomuseu del Port, a Horta de Sant Joan, i al centre d'interpretació del Ferrocarril, a Mora la Nova. Així mateix, tots els visitants procedents d'aquests centres i museus gaudien del mateix descompte en l'accés als 5 centres d'interpretació del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, al centre 115 dies de Corbera d'Ebre, als hospitals de Sant, a Batea, al Centre Internacional a l'Ebre de la Fatarella, a les veus del front del Pinell de Brai i als soldats a les trinxeres, al Vilalba dels Arcs. A partir del 22 de febrer, el programa Sinergies Culturals també incorpora el Centre d'Interpretació del Camp d'Aviació de la Sénia, de manera que els visitants gaudiran de descomptes en les entrades als centres del Consorci i els visitants del Comebe. Així mateix es beneficiaran dels descomptes en la visita en aquest camp d'aviació senienc i al seu centre d'interpretació. I a la recta final del nostre temps d'actualitat avui parlem també de successos i en este cas ho fem per referir-nos primerament a aquesta informació que publicava a finals de la passada setmana la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra, que van detindre, concretament el passat 12 de febrer, un noi de 15 anys resident a les Terres de l'Ebre com a presumpte autor d'11 delictes de corrupció de menors i pornografia infantil. El març de l'any 2013 els Mossos van iniciar una investigació quan la mare d'un menor va denunciar que algú havia usurpat el perfil de Facebook del seu fill de 14 anys i fent-se passar per ell estava establint converses amb els contactes que tenia agregats. Els investigadors van poder constatar que l'autor de la usurpació havia aconseguit contactar amb un total d'11 menors, tots ells de l'entorn escolar del denunciant i d'edats similars, als quals va intentar d'enganyar amb l'objectiu que li enviessin imatges seues despullats o encalçotets. L'autor dels fets va contactar amb un grup de nois de l'entorn de la víctima i els va proposar d'intercanviar-se imatges pornogràfiques amb la seva cosina. Per fer-ho, els facilitava una adreça de correu falsa que ell mateix controlava. També va mantenir converses amb un segon grup de menors, als quals, amb l'excusa de fer un treball escolar, els va demanar que li enviessin imatges on estiguessin en calçotets. Aquesta setmana, els Mossos d'Esquadra van realitzar una entrada i perquisició al domicili de l'autor dels fets i van localitzar al seu ordinador diversos arxius amb material pornogràfic de menors. Davant d'aquests fets, van detenir el noi com a presumpte autor d'11 delictes de corrupció de menors i pornografia infantil. I encara en clau de successos, en direm també que els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves veïns d'Amposta de 20 i 24 anys d'edat com a presumptes autors de 3 delictes de robatori amb força. Les detencions, en este cas, són el resultat d'una investigació iniciada arran d'unes denúncies per robatoris ocorreguts en una empresa de mobles de la Sénia, en una del sector de la construcció d'Amposta i en un habitatge rural utilitzat com a segona residència, també a Amposta. Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, van passar el passat 7 de febrer a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta, que va decretar la llibertat amb càrrecs per a tots dos. Els robatoris s'havien produït entre els dies 7 i 31 del passat mes de gener, i tots els robatoris, els tres, presentaven característiques similars en la seva execució. Els autors trencaven les tanques que envoltaven els edificis per tal de poder accedir-hi amb un vehicle i, posteriorment, forçaven les portes per entrar als immobles. En tots tres casos, els lladres van sostreure gran quantitat de metall, principalment coure, alumini i ferro. També van causar nombroses destrosses a l'interior dels edificis, ja que alguns dels metalls sostrets van ser arrencats de les instal·lacions. Aquests materials s'havien venut a empreses de reciclatge d'Amposta i de Camarles, però una gran part es van poder acabar recuperant.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I abans d'arribar a la meteorologia, com tots els dilluns, fem una ullada a la jornada futbolística dels equips del nostre territori. Comencem, com sempre, amb la tercera divisió catalana, que és la categoria més alta, on tenim representants de les Terres de l'Ebre. En són dos, concretament, i sort diversa, cara i creu per en ells en dos. La Rapitenca caïa derrotada en el seu desplaçament al camp del Sant Feliuenc per 2-0. Per contra, l'Ascó, jugant com a local, aconseguia una victòria davant d'un dels equips de la part alta de la classificació, el Cornellà, per 2-1, victòria que, a més, i aquesta jornada li permet de col·locar-se com a líder de la classificació amb 49 punts, seguit a un punt de l'Europa que és segon i que aquesta jornada va veure com es suspenia el seu partit, per tant, amb un partit menys. Pel que fa a la Ràpid Tenca, ocupa llocs de descens, seria l'equip que marcaria el descens. En 18è lloc, el Ràpid Tenca sumen 24 punts. Pel que fa a la Primera Catalana, en aquesta jornada, derrota dels dos representants de les nostres comarques. L'Amposta caïa 2-0 en el seu desplaçament al camp de l'Alpicat. També el Jesús i Maria va veure com se li escapaven els 3 punts, en este cas jugant com a local i davant del Tàrrega pel resultat d'1-3. A la classificació, el Jesús i Maria amb 19 punts ocuparia el 16è lloc de la classificació, posicions de descens, i l'Amposta amb 26 és 12è classificat. És líder d'aquesta categoria el Martinenc amb 44. A la Segona Catalana, grup 6è, els resultats d'aquesta 21ena jornada van ser Gandesa 2, Catalònia 1, Calafell 1, Alcanar 4, Vilaseca 0, Cambrils 1, L'Ampolla 2, La Cava 0, Tortosa 6, Remolins Vítem 2, Morell 0, Redis 0, La Canonja 2, Perelló 2, Roquetenc 2, Valls 3 i La Selva 1, Roda de Barà 3. A la classificació, líder destacat el Redis amb 54 punts, seguit del Morell amb 39. En Tercera Catalana, grup primer, els resultats d'aquesta 21ena jornada: Pinell 1, Ulldecona 3, Camarles 4, L'Ametlla 3, Horta de Sant Joan 2, Mora la Nova 0, Sant Jaume 0, Olímpic Mora d'Ebre 0, Remolins Vítem B 2, Batea 7, Deltebre 0, La Sénia 0, Corbera 4, Vilalba 0, Alcanar B 2, Aldeana 0 i Santa Bàrbara 1, Flix 1. Líder, el Camarles amb 46 punts, seguit d'Ulldecona i Deltebre, tots dos amb 42. I acabarem la repassada als resultats de la jornada futbolística fixant-nos en el grup 20è de la Quarta Catalana. Els resultats: Xerta 1, Roquetenc B 5, Godall 4, Campredó 0, Montell 0, La Cava B 1, Jesús i Maria B 4, Sant Jaume B 2, Catalònia B 2, Bot 1, Ginestar 1, La Galera 0 i Ebre Escola 2, Tivenys 1. A la classificació és líder el Godall amb 60 punts, seguit a molta distància, a 20 punts pel Campredó i el Tivenys, que en sumen 40.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Déu-n'hi-do el que ha donat de si aquest front que, com dèiem ahir, quedava una mica estancat, una mica ancorat a la costa catalana, Girona-Barcelona, però també ho ha fet bona part del dia a les comarques tarragonines, on la pluja s'ha reactivat. En general, ha plogut entre 5 i 15 litres a molts indrets, i els màxims al voltant de 20 a 40 litres els trobem al voltant del Ripollès, punts de la Cerdanya, Berguedà i també punts de la Garrotxa. A la costa la pluja s'ha animat aquesta tarda i vespre, sobretot. Han caigut fins a 34 litres a Núria i nevada de 43 centímetres a Vallter, o 15 centímetres al Port del Comte. Déu-n'hi-do, una neu que pot encara caure cotes de 1.200 metres, però la veritat és que, a mesura que avanci la nit, mitjanit, tot això va menys, el front se'n va dins del mar, entra una mica de vent de mestral, moderat cap al sud de Catalunya, i baixarà les temperatures. Demà, clarianes, comencem aquesta setmana de febrer amb temperatures ja normalitzades, farà una mica més de fred, glaçarà el Pirineu. A la Catalunya central, mínimes entre 1 i 5 graus positius, a la costa entre 5 i 9, aproximadament. Molta humitat, moltes boires a les valls interiors, però amb aquest vent moderat de mestral cap al sud, cap a l'Ebre i Camp de Tarragona. Temps variable a algunes zones, mig ennublat, emboirat, com hem dit, i a la tarda pot augmentar la nuvolositat pel sud del país, per les Terres de l'Ebre, sobretot. Les temperatures de dia pujaran entre 2 i 4 graus o 5 graus de pujada cap a Girona, per tant ja màximes de 15 a 20 graus. Dimarts, temps variable, mig ennublat, alguna pluja a les Balears, potser al País Valencià i potser també algun xàfec a la costa catalana.
Tal i com fem cada dia, també avui hem esgotat pràcticament el nostre temps d'informació fent una ullada a la previsió meteorològica. Temps d'actualitat, el d'avui dilluns 17 de febrer, que un dia més, si sintonitzeu, una de les emissores municipals associades a MUTE ha tingut com a control i edició dels continguts qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, tan sols ens queda agrair-vos la vostra confiança per escoltar una municipal de les Terres de l'Ebre, per rebre aquesta dosi diària d'informació. Una ració informativa que demà, novament a la mateixa hora i al dial, tornarà a la vostra sintonia. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.